Creix la construcció d'habitatges a l'Empordà, tot i la incertesa que generen els conflictes internacionals. L'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank han analitzat aquest dilluns a l'Escala la situació del sector immobiliari a l'Empordà. La nova construcció ha crescut un 8,6% a la comarca en el transcurs del darrer any, encara que preocupa la incertesa econòmica derivada dels conflictes internacionals. A l'Escala, els habitatges acabats han estat d'un 150% més respecte al 2024, malgrat que ha caigut un 10% la nova construcció. La 19a edició del Portal Blau s'estrena amb una conferència sobre la dignitat humana. La conferència La dignitat humana en temps de violències i incertesa, a càrrec de Francesc Torralba i Carles Duarte, ha inaugurat el cicle Mirades Blaves, que organitza el Portal Blau. La 19a edició del festival ha iniciat aquest dissabte a l'Alfolí, una programació que enguany s'estendrà fins a l'octubre, amb gairebé una trentena de propostes culturals. També aquest cap de setmana s'ha celebrat la segona jornada d'estudi Víctor Català, una trobada on diferents especialistes han aprofundit en la relació de Caterina Albert i la seva obra amb els jardins històrics, especialment amb el Clos del Pastor. En esports, el sènior A de bàsquet culmina un campionat perfecte amb un ple de 26 victòries i un triomf aplastant per 110 punts davant del Castelló. També ha guanyat còmodament el sènior B. L'altra cara de la moneda se l'han emportat el sènior femení, els equips de futbol i l'absolut de tennis. Al mar hem tingut activitat amb l'Escala HD i les veles d'Empúries. I el temps, núvols abundants amb possibilitats encara de ruixats de cara al vespre, temperatura amb pocs canvis. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 18 de maig. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Els imprescindibles. Els imprescindibles. Don't you worry.
Don't you worry.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de llibres i els relacionarem amb el nostre mar Mediterrani. Després intentarem esbrinar i com actuar si ens trobem dofins varats a les nostres costes i que a més també estan morts. I acabarem el programa d'avui parlant sobre les reformes que han fet al port d'Arenys i que no agraden a tothom. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. És dilluns i com fem alguns dilluns ens toca parlar de llibres. Barregem literatura amb mar Mediterrani. Per això ja tenim a punt en Sergi Corral amb la seva col·laboradora, la companya Ona Vilà. Sergi.
Doncs sí, Marina, just per començar aquesta setmana donem la benvinguda a la nostra secció de llibres mediterranis. I com no, ja tinc aquí al meu costat la lectora marinera, més empedernida, més marinera, on te les hi hagi, l'Ona Vilà. Ona, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Aviam, secció de llibres mediterranis. pel que em sembla, molt a la Mediterrània, com aquell qui diu, no anirem.
No, avui tampoc. Ja em sap greu, fa uns quants dies que estem fugint una mica del Mediterrani, però avui tampoc és que marxem allò molt lluny, perquè ens n'anem a la Costa de Morte, que és a Galícia, aquí al costat.
Sí, un lloc molt interessant.
I concretament ens n'anem en un poble molt petit, situat ben arran de mar, a la zona més occidental d'Europa, la comarca de Finisterre. I ens n'anem al poble de Camarinyes, que és un poble de pescadors i de puntaires. I avui ho farem amb el llibre Punt d'Aranya, de l'escriptora gallega Nerea Pallares.
Doncs endavant, aviam, una novel·la, suposo que molt ambientada en el lloc, no? En la vida quotidiana, i parlar de vida quotidiana gallega.
Exacte.
Sempre és un més a més.
Sí, sí. A més, és aquesta vida quotidiana d'aquesta Costa de Morte, no? Que, com el seu nom indica, és una costa complicada i perillosa, i sobretot perquè hi havia molts naufragis, bueno, encara hi ha molts naufragis, i és una novel·la en què ens endinsarem en el territori, però també en la mitologia i en les llegendes, perquè té un punt de màgia i un punt de fantasia que veu sobretot d'aquestes llegendes. Però, com dèiem, també és una novel·la molt terrenal, que ens apropa al dia a dia del poble de pescadors i sobretot del col·lectiu femení, les dones i les filles. I en aquest sentit combina tradició amb modernitat i ens mostra molt d'encert aquest canvi generacional.
I aviam, hem dit que és una obra molt feminista, que és ambientada en aquest poble, en Camarinyes, en aquell àmbit gallec, però això de Punt d'Aranya?
Sí, Punt d'Aranya, d'on ve el títol, Doncs ve de l'altra tradició del poble, i és que Camarinyes, a més de ser un poble de pescadors, és un poble de puntaires, i les puntes al coixí, que fan principalment les dones, que són les protagonistes d'aquesta novel·la, són el pal de paller de la novel·la, també, no? I ens representen tota aquesta feina quotidiana, domèstica, que fan les dones i que no està mai prou reconeguda ni valorada.
Doncs bé, Ona, presentat posant-nos en situació, que ens hem posat en situació, ara anem per l'argument, és a dir, de què va aquest llibre.
Doncs som-hi. És una novel·la molt coral, que això vol dir que hi ha unes quantes protagonistes i totes tenen la seva història particular. Però sí que hi ha un personatge que està més individualitzat, que és el personatge de l'Ariadna. L'Ari, li ho diuen així. Que l'Ariadna, l'Ari, arriba un bon dia a Camarinyes per fer-se càrrec del museu del poble, que està dedicat a les puntaires. I ella també en sap de fer puntes al coixí i, a més de les visites guiades, doncs començarà a fer cursos de puntes per ensenyar aquesta labor i que no es perdi. Però l'Ari arriba a Camarinyes just el dia que passa un fet, que és la gota que fa vessar el got, no? I ella ha estat escollida per ajudar el poble en aquest punt d'inflexió a canviar el seu rumb, però ella encara no ho sap, això. Llavors, el fet aquest que fa vessar el got, podríem dir, és l'enterrament d'una noia de 16 anys que ha mort després d'un naufragi en un dia de tempesta. I hem dit que aquesta Costa de Morte, hi havia molts naufragis.
Oi tant.
Però clar, a vegades els naufragis podríem dir que són mala sort i que no es podien evitar. Però resulta que en aquest cas no, perquè la noia va sortir amb el seu pare en un dia en què l'aire ja es notava aquesta tempesta.
Ai, las.
I la mare havia demanat per activa i per passiva que no sortissin, o com a mínim que la noia no hi anés. I el pare, doncs, n'havia fet cas omís. I per què? Doncs perquè no se n'anaven a pescar, com havien dit, sinó que havien quedat amb uns traficants per fer un encàrrec i la noia servia una mica de penyora.
Ah, és a dir... amigo, això és una cosa molt gallega, també.
No sé si és molt gallega, però és una mica fosca. Els traficants es quedaven la noia al vaixell fins que la feina estava acabada i si resolia correctament, doncs podia tornar amb el seu...
Ho dic per les sèries, per totes les sèries aquestes ambientades en Galícia i que tenen la farinya com a element base, també.
Pot ser. Però clar, aquí les dones n'estan una mica fartes, no?, d'aquest sistema patriarcal en què els homes fan sempre el que volen, tenen l'última paraula, amb elles no se les escolta mai ningú, i estan tipes d'estar relegades en aquest segon pla i de ser qui sosté realment la vida, perquè a més de treballar cadascú la seva feina, s'encarreguen de les tasques domèstiques, les tasques de cura, etc. I a més fan aquesta funció de transmetre valors i cultura. I han aguantat tants anys que han dit prou, ja n'hi ha prou, i a partir d'aquest enterrament el que fan és demanar ajuda a uns éssers mitològics que són les tres velles, les tres aranyes.
Interessant.
I per què aranyes? Doncs perquè l'aranya és el primer ésser del món que fila i que teixeix. I no podem oblidar que el poble té tradició de puntaires.
Exacte.
Llavors aquestes tres aranyes tenen el poder de canviar les coses, però per fer-ho han de provocar terrabastalls. I és el que passa una mica en aquesta novel·la. Llavors, les tres aranyes què ordenen? Doncs demanen fer una vaga de puntaires i alhora desteixir totes les puntes que hi hagi per casa en tot el poble, abans del dia del Carme, El dia del Carme és la festa dels pescadors.
La festa dels pescadors, exacte.
Per tant, és un dia molt important en aquest poble. I el dia del Carme és el dia escollit per crear tot aquest terrabastall, que és una gran tempesta que afecta totes les embarcacions, tots els pescadors, tothom menys les dones, que estan totes reunides desteixint. Llavors, el caos va molt més enllà d'aquesta tempesta, i és que tothom es queda, a més, sense veu. Aleshores, amb tot desteixit, per poder recuperar l'ordre i la veu, és el moment de començar a teixir alguna cosa nova. I aquí és on t'intervé l'Ari, que hem dit que havia sigut l'escollida, i que com que és professora de puntes, doncs ensenyarà tothom a teixir.
Tant dones com homes, com tot.
Exacte, tothom al poble aprendrà a teixir, i a mesura que vagin teixint aniran recuperant la normalitat. Però no una normalitat qualsevol, sinó una normalitat molt més justa i molt més feminista. I per tant aquest llibre juga amb la metàfora de desteixir un model de societat per teixir-ne un de nou.
Molt interessant. Molt interessant, des d'aquest punt de vista també mitològic gallec, allò de les meigues, de haver les ailes, també. Fet l'argument, Ona, fet aquesta història del llibre, suposo que aquí és molt important l'anàlisi, o sigui, el rerefons d'aquesta novel·la, que més o menys ja ens l'has intuït.
Exacte, aquesta novel·la ens apropa una mica, ens apropa de fet molt la vida arran de mar, no?, el dia a dia del poble de pescadors, sobretot d'aquesta costa tan abrupta, i ens hi apareixen molts oficis mariners. Ens hi apareix la pesca al de mar, la recol·lecció de garotes i altres peixos i animals de roca, la feina de remendar les xarxes, d'arreglar les cobertes de vaixells, tenim peixaderies, fàbriques de conserves, els guardacostes, salvament marítim, veiem una mica tot aquest tràfic i de...
Del dia a dia de port.
Exacte, el dia a dia de port. I també veiem una mica com evolucionen els rols masculins i femenins en aquest ofici, no? Perquè veiem com al principi les dones només feien tasques de remendar i ja està, i en canvi al final veiem, per exemple, en el personatge de la Xela, que ha hagut de lluitar per poder obrir un negoci de reparació de cobertes de vaixell, tot i que els homes això no ho veien bé. Per tant, veiem una mica aquest canvi de tradició amb modernitat, no? Que les dones podem fer tot el que ens proposem, no només remendar xarxes.
Evidentment.
Llavors, també hi veiem en aquests oficis de ran de mar una mica de precarietat del sector primari, no? Sobretot aquest sector pesquer, més en aquesta costa tan temuda, que és la costa de Morte, on s'han localitzat més de 1.000 naufragis. Per tant, aquí hi ha aquestes dificultats, no? Tempestes i vents que fan trontollar vaixells, etc. I també veiem aquesta precarietat en el fet que els pescadors intenten treure's un sobresou i arrisquen la seva vida per guanyar més diners amb el tràfic de drogues, no? Que feia el pare de la noia que ha mort.
I més enllà del dia a dia arran de mar i dels escenaris marítims, Punt d'Aranya és una novel·la també que ens apropa, ja ho has intuït, no?, a les llegendes, a la llengua, al territori.
Exacte. De fet, està tota construïda sobre aquesta llegenda de les tres velles, no?, que va passant de generació en generació, les tres aranyes que capgiren la situació. I si parlem de llengua, doncs veiem que Pallarès conserva els trets dialectals de la zona de Finisterre i la costa de Morte, que segons el traductor del llibre és un territori amb un percentatge més elevat de parlants de gallec. Per tant, és un lloc on aquest dialecte és molt potent. I la llengua, Punt d'Aranya, es converteix en un element característic identificador del territori, no?, que permet que els personatges tinguin aquest caràcter gallec i els fa molt més autèntics. A més, veiem també aquesta dicotomia entre tradició i modernitat, perquè no parlen igual les mares que les filles. Les filles tenen l'argot jove d'avui en dia. I també això, tot això es conserva molt bé en la traducció en català. Aquí hem de fer molt la feina del traductor Eduard Velasco, que ha sabut traslladar, no?, tots aquests trets dialectals i col·loquials al català, aconseguint que et situïs en aquest poble de costa que s'allunya d'aquesta llengua tan estandarditzada.
La novel·la original, evidentment, és en gallec.
És en gallec, sí, sí, sí. Jo l'he llegit en català, que gallec encara no en sé.
Encara no. I jo escoltar-lo en música encara, que m'agrada, però de llegir-lo tampoc, no.
I, a més, en l'àmbit lingüístic encara, doncs, tenim un munt de referències tant al món del mar com al món de les puntes, no? Que són tots els trets característics de Camarinyes. Tenim un piló de frases fetes com plegar veles, un piló de frases fetes com estirar el fil, tallar el fil, teixir una història, no? I al final és el que hem dit, no? Que la novel·la es construeix tota sobre aquesta metàfora de desteixir un model de societat per teixir-lo un de nou.
De nou. Vist l'argument, vist el rerefons de tota aquesta novel·la, anem a parlar una mica de l'autora, aquesta Nerea Pallares, aquesta autora gallega.
Som-hi, doncs és periodista, mira com nosaltres.
Exacte.
I està especialitzada en estudis comparatius de literatura, art i pensament. Punt d'Aranya és la seva primera novel·la, però no és la primera obra que escriu. Ella ja té publicats diversos reculls de contes, com Sidecar, Los ritos mudos, Pena negra i Elles les estranyes. El fet que vingui d'aquesta escriptura de contes es nota molt en com està escrit el relat, perquè aconsegueix condensar una història molt complexa amb molts personatges, hem dit que era una obra coral, i amb molts matisos, però ho fa amb molt poques pàgines. A més, cada capítol podríem dir que és totalment independent, que és una entitat literària en si mateix, i això també li permet explorar diferents veus narratives i diferents estils, perquè mentre uns capítols són com molt narratius, d'altres tenen fins i tot estructura de cançó, no? Així com en vers, com si estigués escrit en vers. I d'altres, en canvi, són purament monòlegs o converses sense context. Llavors, per tant, és molt experimental en aquest sentit. I pel que fa a les veus narratives, combina el relat coral, com ja hem dit, amb la tercera persona, la primera i fins i tot la segona, que això ja és molt arriscat i molt poc habitual en la novel·la, però que li dona molta força perquè acosta moltíssim la història al lector, no?, perquè fa que te sentis com molt interpel·lat.
D'acord. I Punt d'Aranya, la deies abans, és la primera de les obres que s'ha traduït en català.
Exacte, i de fet la previsió segons els editors és traduir-lo a altres llengües, perquè està sent un èxit, és molt recent, és del 2025, i de fet l'any passat, i la traducció en català ha arribat ara el 2026, vull dir que és una novetat literària. I ja hi hem paraulada la traducció al francès i al portuguès. I com deia, aquí cal fer menció especial als traductors, perquè com hem comentat, és una novel·la que recrea aquest parlar de la zona amb els dialectes molt marcats, i traslladar això en una altra llengua, doncs, és tot un art.
És tota una feina i un art. Doncs, Ona, molt interessant aquest viatge literari avui a la Costa de Morte, a Camarinyes, a través d'aquesta novel·la que ens presentaves avui, El punt d'Aranya, de Nerea Pallares. Moltíssimes gràcies, Ona.
Gràcies a vosaltres.
He tornat a l'estudi on durant 50 anys vas pintar tot el que t'estimaves. Si pogués explicar-te tot el que ens ha passat, no sabria endreçar les paraules. 28 tombarelles per fer aquest cinquè salt. Hem perdut per moments la mirada. Hem plorat lluny de casa i hem tornat al matí. La innocència ha marxat espantada. Gira tot igual, però diferent. Hi ha dies que tot val la pena. Hi ha dies que voldria ser amb tu al setè cel. Sé que ens mires i això em fa content. Que el món d'avui se'n va a la merda. Però et juro pel que vulguis que això ho guanyarem.
I aquí ve explica històries. Només vol fer el hit, qui se'l menja el propi personatge. Qui canvia de llengua, qui ha venut ideals, per només uns quants euros i fama. Qui les mulla, qui calla, però també algun valent, decidit a inclinar la partida. I aquí té 8.000 pisos, gent que dorm al carrer, i qui ven només odi mentides.
Gira amb tu al setè cel. Sé que ens mires i això em fa content. Que el món d'avui serà merda, però et juro pel que vulguis que això guanyarem. Hi ha més males notícies, va plegar el Pallisser, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Deixem ara els llibres de costat i anem a parlar de dofins. Aquestes últimes setmanes hem vist diverses notícies sobre dofins apareguts morts a les platges catalanes. És una situació excepcional? Per què passa? Quines són les principals amenaces que tenen aquests animals al Mediterrani? I sobretot, què hem de fer si algun dia ens trobem un dofí mort o viu i en dificultats a la sorra? Ens en parla la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla...
Doncs sí, Marina, exacte. Avui, per parlar de tot això, estem amb la Sílvia Giral, oceanògrafa i membre de l'equip de clínica i rescat de la Fundació CRAM. Moltes gràcies per acompanyar-nos i benvinguda a Arran de Mar, Sílvia.
Hola, bones. Moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos.
Mira, darrerament sembla que, com dèiem, hi ha hagut diversos casos, no, de dofins morts a les platges catalanes que s'han... Bueno, s'han succeït de forma molt, molt seguida. I llavors això desperta una pregunta, no? Que és, realment hi ha més casos de dofins apareixent morts a les platges, o és que ara en som més conscients, o és que és aquesta època de l'any en la que sempre comença a passar això i sempre ens crida l'atenció? Com ho veus tu?
Aviam, a nivell de números, més o menys, cada any varia bastant, però estem dintre dels rangs d'altres anys, llavors no hi ha hagut un gran augment. Sí que és veritat que sí que es nota ara molt més, perquè també des dels últims anys, sobretot, estem com una miqueta més amb l'ull al mar, llavors com que la gent li interessa molt més el mar, estem més presents en el mar, llavors tota aquesta informació com que arriba més, és més notòria, sempre ha passat, malauradament, però sí que també, a més a més, amb les xarxes socials tot es fa super mega viral, arriba tothom se n'entera. Abans potser teníem els mateixos números i gairebé ningú se n'enterava, i ara, pues, amb això ho tenim. I sobretot crec que ara, després de molts anys de feina, perquè i encara ens en queden moltíssims, tota la gent que està treballant en versus a la divulgació sobre el mar, no només nosaltres, totes les organitzacions, tant aquí a Catalunya com a nivell mundial, també estan fent que la gent es preocupi d'aquesta problemàtica, que sempre ha existit, sinó que, però també, doncs, molta més gent ja sap què ha de fer, on ha de trucar, si ha de tocar, no ha de tocar, tot això. També fa que, doncs, quan es detectin alguns d'aquests animals, arribi a on ha d'arribar, però també a tota la ciutadania. Llavors, no classificaríem com que n'hi ha més que altres anys, sí que últimament es detecten més, i això és molt important perquè vol dir que estem fent un pas a la conservació d'aquests animals.
Clar, i quan apareix un dofí mort a la platja, dic dofí perquè és els exemples que estem tenint ara, podríem dir un cetaci, no?, de qualsevol tipus. Què us diu això als experts? És un termòmetre de la salut del mar? Us dona informació sobre la situació?
Aviam, és que un cetaci arribi mort a la platja pot vindre per molts factors. Llavors, per això també és molt important poder estudiar-ho, poder detectar-ho, i la importància de que sempre que trobem aquests animals, sigui mort, viu, avisem quan abans millor, perquè és amb el que podem estudiar. El problema que tenen els cetacis en general, però podem parlar de dofins, perquè aquí a Catalunya gairebé tots són dofins, perquè només tenim un únic misticet, llavors podem parlar de dofins perfectament. Poden arribar a costa per moltíssimes causístiques, però sobretot el que hem d'entendre aquí a Catalunya, perquè cada comunitat autònoma és un món, però aquí a Catalunya, quan ens arriben animals a costa, cetacis a platja, normalment venen d'un síndrome que nosaltres anomenem el síndrome de varament, ¿vale?, que poden haver passat molts dies des d'aquest primer problema, sigui una enfermedad, perquè són animals que hi ha, com molts altres animals, diferents enfermedades víriques, bacteriològiques, intoxicacions, de tot. Pot ser una interacció, per exemple, amb l'ésser humà, ja sigui una col·lisió, una interacció amb pesca, qualsevol de les amenaces antròpiques que tenim. O pot ser, per exemple, una cria que s'ha separat de la seva mare, també és una d'aquestes causes. Què passa? Quan passa aquesta patologia, poden arribar a passar molts dies fins que aquest animal arriba a costa. Vale? Què ens trobem nosaltres amb aquests animals que ens arriben a costa, els vius? Animals que han passat un procés catabòlic, que el seu metabolisme ha deixat de funcionar correctament, perquè són animals que són gregaris, això vol dir que són socials, viuen sempre en grup, ho fan tot en grup, alimentar-se, hidratar-se, tot... Llavors, quan aquest animal que ha tingut aquest problema, X, el que farà el grup és deixar-lo endarrere, perquè si no comprometries tota la salut de tot el grup, i doncs aquest animal comença un procés de debilitament molt gran. ¿Vale? No es pot alimentar, no es pot hidratar, i els seus òrgans cada cop funcionen pitjor. Aquí és quan aquest animal tan dèbil arribarà a platja. ¿Vale? Són animals que viuen al mar, que saben moure's per les corrents, per l'oleatge, per el que sigui, que es venguin vençuts per aquesta corrent, que vol dir que l'oleatge o la corrent els ha portat a arribar a platja, vol dir que estan extremadament dèbils. I és el que nosaltres ens trobem. Llavors, a vegades aquesta debilitat és irreversible i arriba a un punt de crític en què aquest animal ja no tindrà aquesta possibilitat de reintroduir-se. Nosaltres sempre lluitem per reintroduir-los, és el nostre focus principal, però som molt conscients que el tipus de casos que ens arriben a les nostres costes normalment són aquests, aquests animals tan dèbils que ja no hi ha molt a fer per ells.
Clar, en aquest sentit, tenim un exemple molt, molt recent, molt mediàtic, que és tota aquesta balena Timi varada, no?, al centre d'Europa, que una mica el debat anava per aquí, no?, dels experts que recomanaven assumir que el desenllaç ja se sabia, no?, que anava a ser fatal per tot això que ens expliques. Tot i això, bueno, els casos mediàtics tenen aquest fet, no?, que genera aquesta empatia amb la gent, i a vegades suposo que costa molt, no?, fer entendre al públic general que la natura funciona d'una forma i que s'ha d'assumir, i que a vegades, com deies, no hi ha res a fer una vegada aquest cetaci, aquest animal, hi ha arribat a la costa.
I al final també hem de posar dintre d'una balança fins a quin punt el que estem fent és bo per l'animal o és bo per nosaltres. A vegades el que ens passa una miqueta amb els cetacis, al final són mamífers, són com nosaltres. A més, també tenim una empatia bastant gran amb ells, perquè bueno, són animals que són molt afables, que genera com aquest carinyo, i a vegades guanya una miqueta aquesta intentar salvar-lo, sigui com sigui, que no és dolent, perquè ve d'una bondat interior, però una miqueta és com passaria també, a vegades ens agrada que baixem aquestes realitats, tot i que veiem que sigui un animal i tot el que vulguis, a com ho faries també amb gent o amb altres casos. Fins a quin punt val tant que un animal sofreixi si la possibilitat de sobreviure és extremadament baixa, com era en el cas d'aquest animal. Llavors, sempre ens ho trobarem, perquè, bueno, els que treballem amb aquests animals sabem per què fem les coses, les tenim claríssimes, i les fem també sempre dintre d'uns protocols a nivell de tot arreu, no únicament no decidim perquè nosaltres, com jo, com a Silvia Giral, vull fer això, sinó dintre d'una manera de treballar que és globalitzada i entre tots els experts tractada. Quan un grup d'experts, com va ser en el cas de la Timi, a Alemanya, que han estat allà, que l'han estat estudiant, fent totes les proves que han de fer, diu que no hi ha res més a fer, el que hauríem d'aprendre una miqueta com a humans és a dir, bueno, ells són els experts, l'han mirat, i si no hi ha res més a fer, el millor que aquest animal, el millor que podem fer és que deixi de patir, que era el que també estava fent aquell animal en aquella zona. Perquè al final un animal que no està en la seva zona correcta, com era aquell cas, amb aigua hipersalina perquè no era el mar, exposat diàriament al sol, amb ferides, amb tot, a lo millor aquell animal l'únic que necessitava era poder morir tranquil, sense aquest últim patiment, a part del mes i pico que ja portava patint. Però a vegades aquesta part, amb una miqueta tan de salvadors, el de l'ésser humà ho té molt també, guanya a la tranquil·litat i al donar-li, bueno, un fi de vida el més tranquil possible, que per sort tenim amb els animals.
En aquest sentit també, suposo que té molt a veure la primera reacció que pot fer una persona comú del carrer en el moment en què es troba en una situació així, no? Posem que jo, per exemple, com a persona que no tinc coneixements com a biòloga marina ni com a cap cosa d'aquestes, i vaig per la platja, em trobo amb un dofí aquí a Catalunya, no? Em trobo amb un dofí barat a la platja. Clar, la meva primera reacció, que potser és instintiva, no?, de potser empujar-lo al mar perquè retorni, cal tenir clar també que potser això és més negatiu i el que fa és agreujar la situació i apropar-ho amb aquesta situació límit a la que parlem, no? O sigui que és molt important que la gent també sàpiga com actuar.
Sí, o sigui, aquesta primera assistència normalment és la que marcarà si aquest animal tindrà una opció o no la tindrà. Llavors és molt important que estigui molt ben feta. Llavors, la sort que tenim, per exemple, aquí a Catalunya és que tota la protecció i el sistema de rescat d'animals marins es vincula a través del 112. Llavors, aquí ja tenim la primera bona notícia, perquè en altres zones funciona diferent, que és que el telèfon d'emergències que tota la ciutadania coneix i el que sempre hem de recórrer per qualsevol cosa, en el cas d'animals marins, és exactament la mateixa. Llavors, hauria de ser el primer que hauríem de fer, activar aquest 112, perquè aquest 112 és el que ens diria, vale, zona, pues exactament igual que amb qualsevol altra incidència, i serà la que ens activarà a nosaltres, els experts. Llavors, cada cas serà un món, però en el cas dels cetacis en concret, són animals que són altament estressables. Això què vol dir? Que una mala manipulació, que la gent el toqui quan no sap com tocar-lo, que hi hagi la gent al voltant fent soroll, pot provocar que entri en un col·lapse i mori per aquest estrès. Llavors, aquest primer instint que a vegades ens surt de vaig intentar salvar-lo, pot ser el que marqui que aquest animal acabi col·lapsant. Llavors, sobretot, el tindre aquesta tranquil·litat de... Nosaltres a vegades ho passem a l'ésser humà, quan tu trobes un accident, oi que tu no faries res, únicament trucaries al 112 i esperaries que et diguessin què fer, perquè pots provocar-li més problemes a aquesta persona, doncs amb els cetacis és exactament el mateix. Llavors, truquem al 112 i el 112 ens dirà què fer. Tenim la sort que a vegades pensem que com que són animals al mar, que són aquàtics, han d'anar a l'aigua. Doncs mira, els cetacis tenim la sort que no ho necessiten, perquè respiren pel pulmó. Llavors no moriran fora de l'aigua. Llavors tenim aquesta sort. I una mala manipulació, com pot ser circulant molts vídeos, agafar-lo per la cua, agafar-lo per les aletes, pot provocar-los lesions extremadament, potser inclús més greus que les que pot tindre aquell animal en aquell moment. Llavors, una mala manipulació pot causar grans problemàtiques. Llavors, el que faria més... la tranquil·litat màxima. Truquem al 112, nosaltres ens expressarem el més ràpid possible. També hi ha diferents persones al territori que poden estar formades per poder accedir-hi més ràpid. Llavors, el que us demanaríem sempre és aquesta tranquil·litat possible. L'animal està en un medi extern al seu natural, llavors ja de per si té aquest estrès de estic fora del meu medi, estic en un lloc veient animals que jo no conec, que som els humans, llavors aquest estrès ja el tenim bastant elevat. Si a més hi sumem que és un animal que probablement té algun problema, encara és més greu aquest estrès. Si a nosaltres, només el que sigui, ai, vull acostar-me perquè és un dofí, vull fer-li una foto, vull tocar-lo perquè no he tocat mai, això pot fer que aquest animal comenci a col·lapsar. Llavors, la tranquil·litat total, no toquem, són espècies protegides, a més, legalment hi ha una penalització associada, cap persona que no tingui permisos per tocar una espècie protegida no pot tocar, llavors també tinguem això en cura, i a més tenim una altra problemàtica associada, que és que els cetacis presenten zoonosis. Què vol dir? Pateixen algun tipus d'enfermetats que són transmissibles a l'ésser humà, i a més són per aparell respiratori. Llavors, si ens acostem sense estar protegits al seu voltant, ell pot estar respirant per l'espiracle i nosaltres per allà al voltant i agafar aquestes enfermetats. Llavors, a més és protecció per l'animal, però també protecció pròpia. Llavors sempre ho hauríem de tindre en qüestió. Què hem de fer? Trucar al 112, deixar-lo tranquil, procurar que ningú s'hi acosti, que ningú el toqui, i si s'ha de fer alguna cosa, ja hi hauria aquesta explicació de que després amb una trucada directa es podria demanar que es fes alguna cosa, però sempre personal que té aquesta formació.
I us trobeu habitualment amb aquesta mala manipulació de la gent? És algo comú?
Gairebé bastant. No et diria sempre, perquè hem tingut sort que en alguns casos no, però malauradament és algo que ens trobem molt sovint. Abans ens pensàvem que venia una miqueta del... Sempre creiem que ve de la desinformació, o sigui, sempre ve d'aquí, sense cap tipus de problema, de dubte, però pensàvem que amb tota la força que s'està fent a través del mar i de la divulgació això disminuiria, però malauradament normalment ens trobem amb algun tipus de cosa associada, amb mala praxis, amb tocar quan he de tocar, intentar reintroduir-lo quan no s'ha de reintroduir, llavors ens ho trobem bastant, sobretot fer la consciència de que si aquest animal està barat, sobretot quan varen a la sorra, si han baratat la sorra és que aquest animal no té ni força per poder respirar. Llavors el que farem és condemnar-lo a una mort directa per ofegament, al ficar-lo dintre de l'aigua. Vale? Ells han de poder treure l'espiracle fora de l'aigua per poder respirar. Si ell ha acabat a sorra és que no té ni aquesta força per poder respirar a l'aigua. Llavors, a vegades hem de pensar en això. A lo millor el que estem fent és provocar-li un problema molt més greu del que ja té. Vale? Llavors, no toquem, igual que no, hem de tocar altres coses, molt de sentit comú aquí hauria de guanyar una miqueta la força, de trucar 112, no tocar, i esperar a les indicacions dels experts.
Uh-huh. I mira, Sílvia, no ens queda gaire més temps, però hi ha una pregunta que sempre que xerro amb la gent del CRAM m'ho plantejo, i aprofitant que tu vens de l'equip de clínica, te la faré, que és en els casos en què, per desgràcia, doncs, aquest animal ja no sobreviu, vosaltres l'emporteu i vosaltres feu una sèrie d'autòpsies i de proves per estudiar i per monitoritzar, no?, la salut de l'espècie. M'agradaria saber, si ens podés explicar una mica, com funciona aquest treball que feu després amb aquests cossos, aquestes autòpsies, aquestes proves que feu, una miqueta, què és el que busqueu i com ho treballeu?
Sí, és que a vegades la gent fica molt el focus en aquests animals vius, que és molt important i és la prioritat, però quan aquests animals malauradament moren, ja sigui perquè els heu eutanasiat o ja arriben morts, per nosaltres quasi són més importants, perquè són amb els que podrem treure informació. Vale? Hem d'entendre que, sobretot, els cetacis, treballar amb ells en naturalesa és difícil, perquè estar en un medi que no és el nostre, en llibertat, llavors és molt més difícil, i gràcies a aquests animals morts, nosaltres és on podem treure molta informació, i és el que intentem sempre. Treballem amb el CRESA, que és la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Facultat de Veterinària. Tenim la sort de tindre un dels millors patòlegs a nivell nacional, que el tenim aquí a Catalunya, per sort, que és amb el doctor Mariano Domingo. I el que fem nosaltres és portar aquests animals allà al CRESA i conjuntament amb ells sempre que podem, perquè a vegades no podem assistir i la realitzen sempre ells, intentar fer aquesta primera necròpsia per veure la causa de la mort, perquè no sempre tenim aquesta informació, poder adivinar-la, i sobretot veure, tenim molt estudiades diferents amenaces, però veure si aquestes amenaces que nosaltres creiem que estan afectant aquestes poblacions de cetacis segueixen sent les mateixes, no, estan canviant, n'hi ha de noves, intentar treure el màxim d'informació possible de com està la població. Heu d'entendre que controlar una població de cetacis és molt difícil, perquè estan en moviment tot el rato, no paren, és molt difícil d'identificar-los. Llavors, gràcies a aquests cadàvers, és dels que estem podent treure informació per a aquestes poblacions i veure una miqueta com s'estan adaptant. Tenim tothom, crec que ja és conscient que tenim un problema molt gran, que és el canvi climàtic, que ve per quedar-se i cada cop més amb més forces. Llavors, ens interessa molt també buscar com aquests animals s'estan adaptant a aquest canvi climàtic, tindran futur aquestes espècies dintre del nostre mar Mediterrani si segueix aquest canvi climàtic, aquesta contaminació, aquesta pujada de temperatures, doncs aquests animals ens donen tota aquesta informació. Llavors, per això també és primordial que aquests animals que arriben morts, que detectem aquest cadàver, també puguem arribar a ell, perquè serà amb el que podrem treure aquesta informació. Amb els vius són tan comptats que gairebé no podem treure res, però amb tots aquests cadàvers és amb el que fem tota la feina, és la realitat.
Doncs, Sílvia, ara sí que ja no tenim gaire més temps, però moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquesta feina que feu, i sobretot aquest missatge tan important que crec que comparteixo, que és molt important de fer arribar a tothom, que és el com actuar quan ens trobem a algun cetaci a les platges, no? Aquest sentit comú del que tu parlaves, que a vegades ens supera la bona intenció per davant del sentit comú i hem d'intentar que el sentit comú guanyi i trucar al 112 i des d'allà ens ajudaran sempre, no manipular-los i intentar no empitjorar la situació que ja arriben, ja és molt delicada quan arriben aquí. Sílvia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i parlem aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la pròxima.
¿Qué hace esta pelota en mi tejado? ¿Quién ha desenchufado la gravedad? Desde cuando ser feliz está en mis manos. Yo no quiero esa responsabilidad. No puedo echar la vista hacia otro lado. Tengo que llenar la barra al 100%. Cada día un chance más para intentarlo. Y cada día veo que no he llegado al 100%. Y en vez de 100, igual son 10. Y me he dejado la piel por 4 chavos. Pero ese 10, nosotros 10. Suman 20 y más 20 de par en par, que de 60 a 80 son 20 más hasta 100. Creo que le he pillado el truco al trato. Pisar a fondo y no dejar de acelerar. Instalado un par de ruedas en los palos para ver si así me olvido de frenar. Juego a la contra sin mirar el resultado, controlando como pueda y a correr. Cada día por lo menos un disparo y otro más y otro hasta llegar al 100. Y en vez de 100, y me he dejado la piel por 4 chavos. Pero ese 10 más otros 10 suman 20 y más 20 de par en par, que de 60 a 80 son 20 más hasta 100. Suman 20 y más 20 de par en par, que de 60 a 80 son 20 más hasta 100. Y aunque me de 100 consigas 10, dejándote la piel por 4 chavos, piensa que esos 10 más otros 10 suman 20 y más 20 de par en par, que de 60 a 80 son 20 más hasta 100. Voy a hacer limpieza en mi tejado.
I ara sí, encarem la recta final d'aquest dilluns i anem cap al Port d'Arenys de Mar, perquè viu moments de transformació amb nous projectes que l'han de renovar i donar-li encara més vida. Són projectes com un pas subterrani que millori la mobilitat, així com la posada en marxa de nous negocis als locals ara tancadets. Per això, des d'Arenys de Mar han rebut la visita del president de Ports de la Generalitat i amb ell hi pot parlar l'Oriol. Endavant.
Doncs efectivament avui tenim l'oportunitat de parlar amb el director de Ports, el president de Ports de la Generalitat, amb el Manel Nadal. Manel, molt bona tarda.
Bona tarda.
I bé, ja ha vingut a Arenys de Mar, en primer lloc doncs, per formalitzar el conveni d'aquestes obres del pas subterrani entre doncs, la zona del Bareu i el port. Aquesta nova connexió, unes obres que es fan conjuntament entre Ports i també el municipi d'Arenys de Mar. Bé, expliqui'ns una mica aquest projecte, com l'hem d'imaginar, què és el que veurem quan estigui fet?
Bé, el que fem avui és firmar el conveni, diguem, per tal que aquestes obres puguin passar l'estiu, diguem, i per tant que hi hagi una millora d'accessibilitat entre el poble i el port. Aquest és l'element fonamental. És una obra que compartim gairebé el 50% entre l'Ajuntament i Ports de la Generalitat, i esperem que això es millori molt aquesta comunicació.
Des d'Arenys de Mar han vist ja aquest projecte, l'equip de govern ja ha pogut fer aportacions, s'han tingut en compte?
Jo entenc que aquest és un projecte que hem fet conjuntament, i a més és que es fan dues fases, i una fase la fa Ports i l'altra fase la fa l'Ajuntament. Per tant, és un projecte que hem treballat conjuntament perfectament.
Aquest pas que servirà perquè Arenys de Mar encara visqui més de cara al mar, jo crec que és una ciutat, és una vila que ja hi viu, ja hi viu prou de cara al mar, això encara ens unirà més cap al port, no?
Sí, tot i que sempre hi ha barreres, que són la carretera, el tren, etc., vull dir que això és impossible eliminar-ho, no? Vull dir, però que més passos fem, millor, diguem, també haurem d'adaptar la zona de la Picòrdia, després més endavant, per tant, farem moltes actuacions que iran millorant aquesta connexió entre el port i la ciutat.
Exacte, també tinc altres qüestions de la zona del port que podríem comentar. Aquesta reordenació de les Palmeres, que ara vostè comentava, es confirma, doncs, que serà passat l'estiu, eh?
Sí, jo crec que al voltant entre novembre i desembre d'aquest any podrem començar les obres d'aquesta zona que dius, de les Palmeres, de la Picòrdia, i per tant serà una actuació important. Jo crec que estem actuant en el port, no? I no solament amb obres que són importants, ara diguem en aquests moments, al juny, començarem obres d'eficiència energètica de la zona pesquera, diguem, no? Per tant, les instal·lacions, les torretes de llum, doncs això es canviarà i també irem millorant, no? Però també una part que no són obres, que és el tema de la gestió dels espais, no? En aquests moments hi havia tot el dic que estava, diguem, amb instal·lacions que estaven pràcticament buides, no? S'ha fet un concurs, i en el contradic d'aquest concurs, dels quatre locals que hi ha 10 ofertes, no? Vull dir, el qual és molt positiu, vull dir, perquè vol dir que veurem en el futur molt immediat altra vegada d'activitat. Són 10 ofertes de cafeteries, de gimnàs, d'escola de dansa, de restauració. Per tant, aquests quatre locals que estaven buits quedaran plens, no? Això és un tema important. També volem treure el concurs del restaurant del Pòsit, que també és un altre element que queda aquí així, i l'espai dels frigorífics, que el rehabilitarem per tal de poder fer-ne tres espais i treure's el concurs per separat.
Sembla, Manel, que m'hagi llegit el guió, perquè són temes que jo li portava, que li volia preguntar. Bé, vostè ja me'ls ha explicat. També tenim la renovació de la concessió del Mar Esport, que crec que se'ls ha fet com una pròrroga per un parell d'anys, una mica, perquè primer Ports té altres prioritats, podríem dir, o més aviat el port del Vallès, que també s'hi ha d'actuar, en aquest cas a Llavaneres, una miqueta, doncs, la concessió del Mar Esport, diguem-ne que se'ls ha dit, doncs, vinga, tireu un parell d'anys més i ja ens hi posarem.
Hem fet pròrrogues, fem pròrrogues, diguem, per afavorir la continuïtat, no? I en el cas des del Port Balís, que està més lluny, no? Evidentment no és Arenys, però en el cas del Port Balís, diguem, hi ha un pla especial portuari, un pla director urbanístic portuari, que el tenim redactat i que hem d'aprovar a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, i espero que durant aquest any.
Perfecte, Manel, també hi ha una qüestió important referent al port, que és d'actualitat també, doncs, recentment, que és el martell del port. Jo no sé si vostès, imagino que sí, que han tingut l'ocasió de rebre els comentaris de, sobretot per part del Club Nàutic, de diferents actors del port, que consideren que aquest martell, doncs, faria que el port d'Arenys deixés de ser un port refugi, que no consideren que aquesta obra, doncs, sigui necessària, i és més, és perjudicial, diuen, per la seguretat del port. Jo li vull preguntar, Manel, si han rebut aquestes opinions, si les tenen en compte, si hi ha alguna possibilitat de que aquest martell, doncs, es replanifiqui, no es faci, com està la qüestió?
Aviam, alguna actuació de protecció del port s'ha de fer, i una aportació important. En aquest cas tenim un projecte de gairebé 6 milions d'euros, diguem, de protecció del dic, diguem, d'aquest martell que deies tu. Pensin que en funció del canvi climàtic tots els ports s'han de canviar i s'han de reforçar i s'han de fer créixer els dics i s'han de fer allargats, i diguem, en aquests moments, per exemple, tenim licitat un allargament del dic al port de les Cases del Canar, tenim aquest d'aquí, en el port de Sant Feliu hem de fer una protecció també a través d'uns dics exteriors. Estem treballant a tots els ports de Catalunya per millorar, i el port d'Arenys no pot quedar sense aquesta protecció reducció del canvi climàtic. No ens pensem que la nostra proposta és una proposta raonable. Sabem que el Club Nàutic, que ens hem reunit, no ho veu bé, però vull dir, nosaltres pensem que aquest port s'ha de fer, i si s'ha d'afinar, s'ha de fer més llarg, més petit, si s'ha de girar una mica, això ho estem estudiant. Estem fent estudis de moviment d'aigües, de com es mouen les sorres. És evident que en aquest martell, a la part de la punta, doncs s'ha de fer un dragatge, diguem, però vull dir, això és un element que tots coneixem i s'estan fent els estudis necessaris, i tirarem endavant, evident, afinant aquest projecte.
Perfecte, per tant, doncs, amb tot això que m'ha explicat, Manel, el port d'Arenys, podríem dir que en pocs anys farà un canvi, el veurem diferent.
Bé, jo crec que sí, i que sobretot, la integració al port-ciutat, facilitar el pas que fem avui, no? Dos, millorar tota l'estètica del port, fer-lo més sostenible, per aquest tema que dèiem, doncs, de la renovació de les instal·lacions de la confraria, més eficiència energètica, fer que l'activitat en el port sigui una activitat digna, eficient, que la gent també s'hi pugui guanyar la vida, i per tant aquests concursos que hem fet, doncs, i aquestes instal·lacions que quedaran plenes de restaurants, gimnasos, branxis, etc., i activitats nàutiques, jo crec que això és molt positiu.
Un port que ja té vida i que en tindrà més.
Sí, i una altra part, dos parts importants que no he mencionat, perquè són la pesca, que és important, i l'activitat, diguem-ne, industrial, de, doncs, de drassanes, etc., que jo crec que és molt important en aquest port.
Doncs Manel Nadal, president de Ports de la Generalitat, no li prenc més temps, que sé que tenen, doncs, feina amb la signatura d'aquest conveni per aquest pas, que dèiem, aquesta nova connexió entre la zona del Bereu i el port. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona aquí al programa Arran de Mar, i que vagi molt bé. Segur que estem en contacte per seguir parlant del port i de totes aquestes millores que hem anat explicant. Moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Parlem també d'aquesta signatura d'aquest conveni amb ports per aquestes obres d'aquest pas subterrani, la zona del Bereu, per connectar cap aquí al port. Ho parlem també amb l'alcalde d'Arenys de Mar, amb Estanis Forç. Estanis, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, s'ha signat ja aquest conveni, aquestes obres, que bé, doncs, ben aviat seran una realitat. Comença, doncs, la part que toca a ports, després la part de l'Ajuntament. Bé, m'agradaria que m'expliqués, Estanis, exactament com és aquest projecte, l'han pogut veure, què és el que hem d'imaginar quan ho veiem fet?
Aquest projecte porta molt de temps, doncs, fent-se. És aquest projecte en el qual teníem que portar aquí al Bereu. No podria ser, doncs, que hi hagués aquest port sense mobilitat, i per tant allò mateix que tenim a la riera, baixant cap a la platja, en el qual a mà dreta, doncs, hi ha un pas amb mobilitat, doncs, per anar amb cadira de rodes, etc., és el mateix que farem aquí. La redacció l'ha fet ports, i el preu, ara no sé si és 1.200.000 o 1.400.000 euros, no ho sabria dir-ho, i paguem 50% cadascú. Ells comencen ara, ja liciten, quan hagin ja licitat ja començaran les obres, i la nostra part la farem en el moment que nosaltres puguem permetre'ns pagar aquests 700.000 euros. Quan hi hagi la nostra part feta, la plaça que antigament hi havia la Guàrdia Civil serà una plaça on majoritàriament, doncs, una part serà, doncs, per hi haurà aquesta rampa que ha de tenir uns metres, i per tant es dignificarà posant un parc per nens, Per tant, és una zona que canviarà molt tota la seva forma de veure, Jo crec que és un d'aquells passos que hi ha. Jo me recordo que en l'any 2003, quan jo... No, 2003, 2000, no, perdó, el 2011, quan em vaig presentar a l'alcalde, una de les coses que ja dèiem, el pas cap a dignificar aquell pas, I per tant, 15 anys més tard, doncs es signa aquest conveni per la bona voluntat de la Generalitat, de Ports i també nostra, evidentment.
Em deia que la part de l'Ajuntament, doncs, es farà quan es pugui disposar dels diners. Alguna concreció més? Sap si podrà ser amb romanent, si haurà de ser ja en pressupost del 2027?
Amb romanent segur que no. Segur que estem en un pla econòmic financer, que és una injustícia d'aquell, és que no tenim deute, tenim molts diners al banc, i estem delimitats per la regla de despesa, i el poc que podem fer majoritàriament ho hem d'invertir en clarisses. Per tant, hem d'esperar de no trencar la regla de despesa aquest any i l'any que ve ja, doncs, ja poder començar a treballar amb aquests temes grossos que hem de fer.
Senyor alcalde, més enllà d'aquesta assignatura, estem aprofitant per fer una passejada per aquí, sí, per al port. Un port que, explicava Manel Nadal, el president de Ports, que tindrà molta més vida, que hi ha acció dels locals que ara mateix també, doncs, hem pogut visitar. Per tant, doncs, que serà un port que canviarà d'aspecte en els propers mesos.
Un port que se li fa una rentada cada vegada espectacular, perquè tenir quatre locals més, com ara ja s'han presentat 10 empreses i n'agafaran 4. Com avui ha sortit la licitació d'aquí del
Pòsit.
Com la setmana que ve obre un altre nou restaurant. Com on hi havia antigament els frigorífics gironès també es posa, doncs, a sortir. Com es vol fer tot el canvi de reubicació del port. On es volen posar els diferents aparcaments. On tota una zona lúdica per poder, doncs, fer actuacions nosaltres. On es vol millorar, doncs, tot el que és tot el contradic tot, doncs és un canvi de cara espectacular que el Port d'Arenys feia falta i que hem d'agrair, perquè amb la mancança de pressupostos que hi ha a la Generalitat, doncs gran part d'aquests diners que hi ha, doncs es dediquen al nostre port.
I la qüestió també del Martell Estanis, que ho ha comentat també Manel Nadal, ha dit que es farà, amb això ha estat contundent, però sí que ha matitzat, doncs, que es farà amb seguretat, que es fan tots els estudis pertinents perquè sigui una obra que, malgrat, doncs, que s'escolten les reticències que hi tenen sectors del port, com el Club Nàutic, és una obra que tirarà endavant, però que es farà bé, i vostè també ho ha dit, alcalde, que també, doncs, és amb el que està d'acord l'Ajuntament i que es faci, però que es faci amb totes les garanties.
Evidentment, nosaltres el primer que quan vam entrar a governar va ser, escolteu, aquí hi ha una reticència, hi ha gent, doncs, que té uns arguments que poden semblar prou vàlids, per tant, fem estudis on millorem aquí aquest tema de l'entrada. Sembla que estan fent els estudis, veurem què surten aquests estudis, i tinc clar que si acaben movent alguna cosa serà perquè hi ha hagut una modificació important a la qual, doncs, no hi haurà cap problema. Però també estem a l'espera de veure aquests estudis, però que segur que hi haurà una millora substancial. I si no arriba a haver-hi entitats o grups que protesten i que diuen, no hi hagués hagut. I per tant, jo agraït a la gent que s'està movent i que està demanant, doncs, un canvi en fer aquestes coses, perquè realment tindrem el que volem i amb la seguretat que volem.
Perfecte, doncs, Estanis Forç, alcalde d'Arenys, moltes gràcies. Seguim passejant per aquest port, que li rentem la cara, serà molt diferent d'aquí uns mesos.
Rentat absolut.
Moltes gràcies, bona tarda.
Així arribem, parlant del Port d'Arenys, al punt final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 18 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
About the generations, and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. This place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space.
La xarxa.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà.